A RAC 1, amb Jordi Basté, en directe des del celler Peralada. RAC 1, tots som 1.
Anem molt tard, eh? Jean-Paul, qui guanya avui el lot de vins i caves cellers Maset?
L'Oriol Comallonga, que ens explica la pregunta: quin incident heu tingut mentre fèieu les vostres necessitats? Les necessitats,
pues, diu, el meu germà quan era petit tenia la mida justa per arrepenjar la tita a la tassa del vàter quan pixava, amb la mala sort que un dia se li va tancar la tapa de cop i li va enganxar de ple. Resultat, la tita ben morada durant uns quants dies.
Criatura. Bueno, i el que no diu, i tot pixat.
Bueno,
perquè això s'ho hauria de...
Bueno, doncs això, els caves i els vins per tu, Oriol, moltes gràcies.
Nosaltres tornem demà. Feu bon dia! I ara les notícies de la 1:01, puntuals. Xavi Pardo, bon dia.
Bon dia.
I Albert Bassas, bon dia.
Bon dia.
El macroedifici de pisos turístics que us ha avançat RAC1 impacta en la precampanya per les municipals a Barcelona.
Sí, per exemple, el candidat del PSC, fins fa poc, primer tinent d'alcaldia de la ciutat, Jaume Collboni, que es compromet a batallar perquè el propietari faci marxa enrere. Com ha avançat aquesta emissora immobiliària, Gallardo va aprofitar una finestra legal per aconseguir llicències turístiques per 120 pisos, tots d'un sol edifici al carrer Tarragona. Alguns veïns ja els han fet fora i ja ha arreglat els pisos per turistes. D'altres veïns hauran de marxar quan s'acabi el contracte. Doncs bé, Collboni creu que trobaran la manera que finalment l'edifici segueixi sent per famílies. Ho ha dit en una entrevista al Nacional.
Jo em comprometo com a alcalde a buscar totes les línies i possibilitats legals per recórrer i evitar que aquest edifici es converteixi en un macroedifici de pisos turístics. En una altra instància judicial s'ha d'entendre que l'esperit i la voluntat de la ciutat ha estat limitar aquesta activitat.
També el candidat d'Esquerra, Ernest Maragall, ha carregat contra el projecte i en reparteix les culpes. D'una banda, el govern de l'alcaldessa Ada Colau i Jaume Collboni per deixar un forat legal, i de l'altra, el candidat de Junts, Xavier Trias, que en el seu mandat, diu, com a alcalde, va obrir l'aixeta dels apartaments turístics. De fet, Maragall es pregunta si hi ha més casos com el del carrer Tarragona.
Que ens aclareixin, que ens diguin exactament quin és el risc que estem corrent, quantes llicències, i per això pregunten per escrit, quantes llicències estan en aquella situació mateixa? I, per tant, en quants casos es pot repetir decisions semblants? I, per tant, quina és l'actuació, la resposta que des de l'administració, des de l'Ajuntament de Barcelona, s'ha de donar?
De fet, l'actual govern municipal reconeix que ara mateix no sap si altres propietaris van demanar llicències en el mateix període que, segons diu ara la justícia, s'havien d'autoritzar els pisos turístics. Per tant, si pot haver altres casos similars. I no deixem les municipals, perquè Esquerra és el partit que presenta més candidatures, 804. En segon lloc, hi ha Junts, que queda per sota de l'objectiu que s'havia proposat. Volien arribar a les 800 i s'han quedat en 728. I el podi el tanca el PSC amb 615. Qui n'ha presentat menys és Ciutadans, amb 93 candidatures. I a Badalona, l'activista Marcel Vivet, número 3 a la llista de Guanyem, assegura que continuarà participant a la campanya, això malgrat que la Junta Electoral ha rebutjat la seva candidatura perquè està inhabilitat. Ho ha anunciat ell mateix en un vídeo que ha difós.
La Junta Electoral no ha admès la meva candidatura a les eleccions municipals d'aquest maig. Tot i això, seguiré en aquesta campanya electoral en Guanyem Badalona. Peti qui peti, seguirem participant en la lluita en els carrers i a les institucions, com ho hem fet sempre.
La Vivet el van condemnar 3 anys d'inhabilitació per incidents a la manifestació contra l'associació policial Josapol a Barcelona el 2018. I aquí també han condemnat és a Meritxell Serret. El TSJ la condemna a un any d'inhabilitació per desobediència l'1 d'octubre. L'actual consellera d'Acció Exterior també haurà de pagar una multa de 12.000 euros. És una condemna que Serret ja tenia coll avall, que li cauria, però que el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, considera del tot injusta.
L'1 d'octubre no va ser un delicte. Votar no és un delicte. Fer un referèndum no és un delicte. Defensar la independència de Catalunya no és un delicte. I, per tant, qualsevol condemna és una condemna que és profundament injusta, perquè és una condemna contra tots els drets dels ciutadans de Catalunya.
Serret, que l'1 d'octubre era consellera d'Agricultura, va tornar fa 2 anys de Brussel·les, un cop va tenir clar que no l'acusarien ni de sedició ni de malversació. I Esquerra i Junts denuncien que el govern espanyol vol fer pagar 2 cops els terrenys i pisos que ara es destinaran a habitatge públic per tots els ciutadans. Aquest migdia s'ha sabut que els 20.000 pisos que es construiran en terrenys del Ministeri de Defensa es pagaran a preu de taxació per passar-los a un altre ministeri, el d'Habitatge. Des de Madrid, Congrés dels Diputats, Jordi Armenteras.
Sí, terrenys públics que es tornaran a pagar per transferir-los de ministeri. Gabriel Rufián i Míriam Nogueres d'Esquerra i Junts denuncien que l'Estat els pretén cobrar 2 cops. Sigui amb els pisos de la Sareb o ara amb l'anunci de 20.000 pisos als terrenys de defensa.
Lo que sí que le pido y exigimos al gobierno es que no haga pagar 2 veces a la ciudadanía por esos pisos. Decirle a los ayuntamientos que tienen que pagar por esos pisos de facto es hacerle pagar 2 veces a la ciudadanía por esos pisos.
És el mateix que els 50.000 pisos que van anunciar. Són pisos que ja estan pagats, que ja estan rescatats i que ara demanem la cessió. I demanem la cessió perquè ja estan pagats.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha explicat aquest migdia que la llei obliga l'Estat al pagament dels terrenys per canviar-los de ministeri i ha admès que el seu Ministeri de Defensa farà calaix amb l'operació per reforçar la defensa d'Espanya.
I ara els esports.
Mira, els esports! Que ha guanyat el Girona, joder, un aplaudiment. Vinga, endavant. Et dic una cosa. Jo m'ha passat una cosa supercuriosa.
Què t'ha passat? A veure,
explica-m'ho. Que jo el futbol me la bufa tot l'any. Sí, el que fa una vida completantíssimament, sí. Però de veritat t'ho dic.
Però
de sobte, he vist avui al diari, perquè clar, tu saps que jo les notícies les veig el dia d'autos.
Sí, sí, o sigui,
l'endemà.
Sí.
Vaig al quiosc, compro el diari, aquest tipus de persona antiga. I he vist 4-0, dic, ai, 4-2, dic, a veure. I un tio vestit de vermell, dic, sí. A veure que no hagi guanyat el nostre Girona.
Sí.
I jo, que no tinc sentiment nacionalista, saps aquella cosa? No veo hombre, ni hombres, ni mujeres, ni blancos, ni negros, ni del Barça, ni del Madrid, no, tot aquest tipus de... A nivell de futbol em passa això.
T'has posat content.
Dic, hosta! Girona!
4, home!
Clar! I llavors, com que els nostres equips sempre perden, diguéssim, o sigui, nosaltres les dissidentes sempre
ens foten
el
gol, sí.
El de l'Hospitalet, el polo d'hoquei, que de vegades també... Pues, no.
Clar, no estàs acostumat
a guanyar! Per favor, ja hi que parlàvem amb tu, i a més, m'ha fet il·lusió per tu!
Gràcies,
home! Girona!
Tot i els 4 gols, em vaig justificar prou com per tenir 10 avui.
Bueno, això per que tu. Trobo que tens una... Sí, per mi serà, segur que serà per mi, però escolta...
Però clar, una mica més, i el Tati Castellanos aquesta me l'acaba, perquè clar, va fer 4 gols...
Et dic una cosa, clar, que genial. Un aplaudiment per Xavier Sabata, el contratenor, el cantant d'òpera, un dels cantants més famosos del món. Un aplaudiment per ell. No, saps per què?
Gràcies.
No, et veus que tenim una estrella avui increïble, a nivell mundial. I la tenim aquí fugazment, perquè aquests cantants d'òpera avui estan aquí, demà se'n van a no sé on, l'altre a Austràlia, l'altre se'n va a Austria...
Que pensava que em parlaves de futbol i clar...
Però no, us parlàvem de veu, Perquè, és clar, tu, quin consell li donaries tu que ets al món de la veu? Sí. Clar, aquest és speaker del Girona.
Girona!
És el que anima
el...
Sí, clar. I Albert Bassa, sí. Xavier Sabata, a veure... És clar, trobo que tens molt bona veu amb tot el que devies cridar ahir.
Prou, sí, perquè...
Això vol dir que tens,
quatre, i vaig
que tens un bon instrument.
Tens un bon instrument.
M'agrada que em diguis això.
No, sí.
Aquí, no? Vols dir?
Però és bueno. Que més, sí, exactament, però...
Jo diu l'Albert assenyalant-se la gola.
Sí, la gola.
Perquè a veure... la gent no ho ha vist. Aquí és la gola, eh?
La gola.
No, però la gola no deixa de ser una part dels nostres òrgans sexuals, eh?
Per favor, no m'ho diguis. Està connectada amb la... Sí, en sèrio.
Home, per això el canvi hormonal, però no penses que passa.
Carai, Albert, tens un bon instrument. Ara aquesta frase encara pren més sentit. Sí o no? És veritat, la gola és un òrgan sexual. M'he quedat al·lucinat, és veritat.
No, és així, la fisiologia és la fisiologia.
Jo ho havia notat, eh? No, vull dir que a vegades ara recordo que és veritat que la gola... És veritat. Per això ens ha agradat tant la ràdio.
Exactament.
A veure,
però això anava de que quin consell, eh? Jo només volia dir una cosa.
El consell, a veure.
Jo volia dir que, bàsicament, dormir i hidratar-se.
Has dormit i t'has hidratat? Amb aigua?
Hidratat, sí, tot i que també va haver una mica de celebració postpartit. I dormir, sí, però menys potser que si haguéssim perdut, per exemple.
Però l'alcohol deshidrata molt.
També va bé, clar que sí.
No, deshidrata.
Està dient, Xavi Sabata. Mare de Déu.
Ja veurem a partir d'avui.
A veure, avui també ens acompanyen de l'Escola de Segones Oportunitats de Barcelona, que és un projecte molt interessant, que l'Ajuntament de Barcelona va posar en marxa jo que fa 2-3 anys. L'Estefania Zapata, què tal estàs? Quan Zapata? Sabata, quin liu! Estefania, què tal estàs, estimada?
Molt bé.
I també tenim el Jonathan Ferrer. Què tal estàs?
Molt bé.
Jonathan, tu ets del Barça, t'interessa el futbol?
Bueno, sin más.
Com jo. Però no has sentit el Girona, tu has sentit...
Sí,
clar, també t'és igual, no? Sí. Ets dels meus. Que, llavors, què t'interessa? D'esport? Ets esportista o no?
No.
Ets dels nostres. És que ja n'hi ha prou, home. Estefani, digue'm tu. Tu ets futbolera?
Tampoc.
Una altra.
No passa res.
Bueno,
doncs tinc moltes males notícies per ells, perquè avui és Superdimecres d'Esports a RAC1 i a RAC+1, amb programació esportiva sense parar des de les 7 de la tarda. Home, no ho venguis així, que en principi ha de ser això, una bona tarda d'esports, perquè, per ordre, a les 7 començarem amb les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet, amb el partit del Barça-Sant Feliuenc, que rep el Perfumerías Avenida en directe a RAC+1, on compartirà
Jonathan,
protagonisme.
T'interessa això?
Sí.
Ah, bueno, mira,
veus? Si no
t'interessa, digueu, perquè el GAC ens sortirà millor si vas dir que no,
a les 8 partit del play-off de l'Eurolliga entre el Barça i els Alguiris Kaunas en partit de quarts de final. Si no, a partir de les 9 i saltant ja a RAC1 encara en bàsquet, el partit del Joventut de semifinals de l'Eurocup contra el Gran Canària.
T'interessa això?
Sí.
Collons.
I també el Manchester City Arsenal de futbol de la Premier, on estarà en joc mitja lliga anglesa. Recordem que els de Guardiola estan a 5 punts de l'Arsenal, però tenen 2 partits menys. I si amb això no tinguessis prou, encara més. A les 10 de la nit, Rayo, Barça, de Lliga, Lliga masculina, corresponent a aquesta jornada intersemanal que hi va arrencar amb aquesta sonada victòria del Girona 4-1 contra el Madrid.
Fantàstic.
Ho havia de colar. Això fa que els de Xavi es puguin posar avui a 14 punts del Madrid. Un Girona, per cert, que aquest matí també ha confirmat que Toni Villas estarà de 10 a 12 mesos de baixa després que l'hagin operat amb èxit del trencament dels lligaments creuats del genoll dret que es va fer aquesta setmana passada. També avui, a 8:15, l'Atlètic de Madrid, Mallorca i Getafe, Almeria, i a les 10, com el Barça, el Celta, Elx, i de cara demà serà torn per l'Espanyol al camp del Villarreal. A partir de les 2, el tècnic Luis García en farà la roda de premsa prèvia. També demà tindrem la tornada de les semis de la Champions femenina de futbol entre el Barça i el Chelsea al Camp Nou, amb el possible retorn d'Alexia Putellas, després de gairebé també 10 mesos de baixa, tal com ha reconegut el tècnic Jonathan Giraldez aquest matí en roda de premsa. I per acabar, parlem de motos, perquè també hem sabut avui que Marc Márquez tampoc correrà el Gran Premi d'Espanya de MotoGP aquest cap de setmana, perquè encara n'ha fet net de la seva lesió a la mà dreta. Ara l'objectiu és reaparèixer d'aquí a 3 setmanetes a Le Mans.
No, escolta, i el temps què?
Doncs mira, aquesta tarda el cel estarà enterbolit o mig ennuvolat amb alguns ruixats al Pirineu, temperatures que quedaran més frenades que ahir a les comarques del sud, mentre que les restes mantindran sense canvis importants. L'ambient serà càlid amb màximes que es mouran entre els 22 i els 27 graus.
Però Xavi Pardo, moltíssimes gràcies a Albert Bassa i felicitats a tots els del Girona.
Gràcies,
no? Ara si el Barça guanya la Lliga serà gràcies al Girona. Vinga, clar que sí. Què t'anava a dir? Sabata, què portes? Un Loewe, no?
O
què
és? Per favor.
No, perquè és que tu sempre vas com... Mira, la Sílvia Rosés no apuntis això. Tant i estigues... Mira que monava. La Sílvia Rosés, especialista en moda. Mira, vaya, Loewazo, porta ell...
Però no diguis això, home!
A part, era ell, que té uns ulls impressionants.
Bueno,
també t'ho he de dir, ho sento.
Tu també, vostè també.
Escolta, vaya, primer,
no, vostè
total.
Primer, no, vostè primer. Jo també, i tu també, Esther, també és perquè te l'estàs molt bé. Escolta, sempre vas, és que ens agrada a nosaltres, Loewe, sincerament.
Ens agrada.
Ara podria estar parlant de Loewe, si t'apreto una mica parlem només de Loewe.
No, home,
passem de lo de la música barroca. No,
jo he venit a hablar de mi libro.
Home, tu diràs. Tu diràs. Senyores i senyors, comencem aquest programa, però immediatament, mira, ara.
Vostè primer. A RAC1, amb Marc Giró.
El bolso que te lo ves diu puzzle, no? És el puzzle o com es diu?
Sí, exactament.
Ai,
per favor, jo ja estic bé, no? Jo, ara jo he entrat aquí a un bolso de l'OEB a l'estudi i jo ja em trobo bé, m'endés que dic no, ja em trobo bé. Ja crec, ja trobo que estem on hem d'estar. Bueno, aquest programa el farà el Joel Fortuny, l'Ernest Ferrer, que avui t'he vist molt creatiu amb les musiquetes. Ves amb compte amb les merdetes que posa, que si els glaçons, que si l'estornut, que si les merdes aquestes. Bueno, molt creatiu, la creativitat, sí, exacte. Esther Romosa, què tal estàs?
Molt bé, bon dia.
Fantàstic, senyores i senyors. Avui a Miquel Missé també, Sílvia Roser, pues, divina. Senyores i senyors, amb tots vostès, t'ho dic sincerament, Xavier Sabata. Ara fa estar, sap greu haver de fer-te l'entrevista, perquè, clar, ara podríem escoltar això, pum, 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 pum.
Bueno, dissabte.
Dissabte. Perquè aquest dissabte 29 d'abril al Palau de la Música presentes el projecte Glee Invisibili, ho he dit
bé? Sí,
bé. Digueu-ho tu, que...
Glee Invisibili.
Glee Invisibili.
Els Invisibles.
Els Invisibles, l'Invisibili, amb l'orquestra Vespres d'Arnardí.
Exactament.
Llavors, això de què tracta? I els Invisibles deuen anar d'algú que està invisibilitzat.
Exactament, exactament. Vull dir, és una forma de vertebrar un disco, és el nostre últim disc, amb el Vespres d'Arnardí, i els Invisibles no deixa de ser un doble homenatge per un cantó a tots aquests autors de música barroca que han quedat completament invisibilitzats per la història de la música, perquè només coneixem a Händel, a Bach, sí, a tots aquests, no? Llavors, és tota una sèrie d'autors molt, molt bons, però...
I justet els coneixem. Vull dir que aquests de Händel i l'altre, no sé què, justet ho coneixem. Sí.
Doncs, i per un altre cantó, també cada una de les àries té un instrument solista, i llavors també és una forma de desinvisibilitzar els músics de l'orquestra, no? Perquè diguem-ne que l'orquestra és com una mena de formació homogènia, i cada un d'ells surt amb mi per cada àries, per fer un solo amb mi. Llavors és una forma de desinvisibilitzar-los, també. Com que són tots amics meus...
Clar.
I llavors ens deixen bé.
Anem a pams. Aquests invisibles, digues els noms, qui són? Perquè no els coneixem.
Gairebé ni jo en el moment quan vaig fer la tria. Vull dir que una de les coses que a mi em va sorprendre és que jo vaig treballar amb un musicòleg, que és una persona que es dedica a estudiar la música, sí. I llavors doncs hi ha autors tan desconeguts com Sarro, Ristori,
Gasparini,
Pórpora.
Pórpora
és una miqueta més Nicola conegut, Pórpora. Bononcini,
Giacomelli, Natale Serrarro. Ara m'encantaria ser italià, a mi.
Pollarolo,
m'encantaria dir-me a mi Pollarolo. A mi un tio em diu, però torno-m'ho a dir perquè t'ho dic i el millor convido a sopar.
Pollarolo. Però són autors de molta gran qualitat, però s'han quedat allà amagats per en algun... Que només segurament moltes de la seva música només es va interpretar una vegada al segle XVIII.
Però i per què devia... I això
bueno,
per què va passar?
Perquè això ha passat molt a la història, perquè hi ha uns interessos que s'escapen de les nostres capacitats analítiques de vegades, que ha decidit, doncs, que els compositors que coneixem siguin uns, no? També passa amb escriptors, també passa amb... la dona ha estat invisibilitzada.
Total.
Per la història de la música, sí. Li passa, regeix pels mateixes regles.
I llavors tu, molts d'aquests autors no els coneixies, sent un especialista en música
exactament.
Barroca.
Exactament. I
això és molt especialista, perquè la música barroca, quan segles...
Bueno, la música barroca
clar.
Nosaltres, diguem, parlem d'un primer barroc, que és el principi del segle XVII, cap a 1600, però... I llavors ho allargaríem fins a 1750, 1760... Mm-hmm. Això és el que li diem, diguem, el primer barroc i el barroc ple.
O sigui, no? Música barroca punta pala.
Punta
la que coneixem més la que no coneixem.
Exactament.
O sigui, tens feina...
Però, mogollon.
Sí, vamos. I llavors, en quin moment tu dius, bueno, jo estic fart ja una mica fart de Händel i dic, vaig a descobrir altres coses, per on es comença, on vas? Perquè, clar, jo ara he de sortir d'aquí a descobrir barrocs aquests i invisibilitzar, no tinc ni idea d'on anar. Pobre, sembla que no conec a cap musicòleg.
No.
Excepte la Magda Polo, la teva dona, per cert. Digue'm.
Doncs es va així, no? Perquè l'interès hi és, no? Per recuperar música, perquè penso que és una part dels que ens dediquem a fer música des del punt de vista històric.
Mm-hmm.
Una de les nostres... estem obligats a escarbar una miqueta, no? Com si féssim una mica d'arqueologia. I llavors, doncs, bueno, tu quan llegeixes textos de l'època i ja comences a veure aquests autors, llavors necessites algú que tingui accés a aquestes partitures, no? Llavors, evidentment, parles amb un musicòleg i aquí comença tota l'aventura, no? Mm-hmm. Que és... comencen a enviar àries i tu has de començar a triar, no? La música que et sembla... És un treball preciós, però és un treball que vam dedicar-hi més de 2 anys.
I després tots aquests autors compositors estan invisibilitzats.
Sí.
trobes que injustament, és a dir, que a vegades potser estaven invisibilitats perquè era un tostón o que no estaven alçades, sinó que tu realment saps que podria ser que diguis, vaya merda.
N'hi ha que s'ho mereixen.
Clar,
no, vull dir...
Clar, vull dir que a veure, no? Que aquí hi ha invisibilització que dius, bueno, no, tampoc ara cal torrar la gent.
No, però per això mateix, vull dir que el treball és un treball molt de destilar, no? De trobar, hi ha autors molt injustament tractats per la història de la música. Uh-huh. I gent que potser tenia menys poder per poder presentar les seves òperes en teatres més importants i per això van quedar una mica més arraconades, no?
On es va... Aquestes partitures, aquests documents que recupereu,
sí.
on estaven? On
doncs,
són?
La majoria d'ells estan en tres o quatre biblioteques. Una que està a Nàpols, una altra que està és la British Library a Londres, que bàsicament ho tenen tot, aquesta gent, i llavors tot està, ara comença a estar tot digitalitzat i el que passa que tu has de saber on són les coses per anar a buscar, no?
O sigui, t'has pagat uns viatges genials, no?
No, sí, no em puc queixar.
I a Nàpols, per exemple, a banda d'anar a la biblioteca aquesta a buscar els documents, sí. On podríem anar? On recordem un restaurant? Nàpols és molt bonic, no? De vegades vas despistar.
Home, sobretot
si aconsegueixes que no t'atropellin...
Ah, això és el que anava a dir. El gran objectiu és que no t'atropellin. Arriba. Després, si sobrevius, fica't a qualsevol taverna que tornaran de menjar bé.
Però digue'm un nom, digue'm un nom.
No, home, no em facis dir un nom, ara, que ja no me'n recordo. Vull dir
I a Londres, quan vas a Londres, què
quan
fas?
Vas a Londres... Depèn. A Londres es menja molt, molt, molt hindú. Es menja molt...
A Londres és millor menjar hindú o menjar qualsevol altra cosa, menys...
Es menja, és el lloc del món que es menja millor menjar indi.
Sí, sí. O de qualsevol altra part del món, menys el que seria
l'anglès.
Sí, euro. Tens tota la raó. Bueno, a veure, un moment. Anem a parlar d'això de Vespres d'Arnadí, que és... Sí.
D'Arnadí.
Vinga, la tercera vegada. Veus? Allò que parlarem avui de les segones oportunitats, de vegades necessites estar tres o quatre oportunitats per encertar-la. Doncs Vespres d'això, que has dit, Arnadí, que és aquesta orquestra barroca creada l'any 2005
sí.
per a l'extraordinari Dani Espasa i el Pere Saragossa.
Sí.
Llavors, la primera pregunta que t'he de fer, el Dani Espasa, que jo el vaig conèixer a les 1001 sí. a TV3, que era pianista,
sí.
No trobem que és la persona, el millor català amb el que ens hem creuat mai, ens sí. creuarem mai?
És el gendre perfecte.
No?
És el gendre perfecte. Jo crec que totes les mares de Catalunya voldrien tenir... un gendre com el Dani Espasa.
Total, o casar-nos les altres amb exactament. El Dani Espasa. Tu el coneixes, sí,
no.
Dani Espasa?
No, perquè no ho vas fer. Perquè
mira,
no
perquè
a Dani
Espasa li passen diverses coses. És un geni amb això de la música, el tio.
Sí, sí.
És educadíssim.
Sí.
Aquests educats segur que s'hi han d'estar estona. O sigui, dir-te que tu, de cara a l'orgasme, segur que te l'aconsegueix, perquè sent pianista, a ell, tot segur.
Hem de parlar amb la Rosa.
Hem de parlar amb la Rosa, però aquella dona la veig jo tranquil·líssima. Aquella sí. dona és la dona més contenta d'Espanya. Llavors, jo una. Després li passa una altra cosa, que és guapo, però no superguapo. Vull dir que
sí,
tu
sí,
i jo,
sí,
que
sí.
som guapos, que nosaltres necessitem foco.
Sí.
I hem d'estar sempre... Sí, saps? Molt guapos tampoc ens posem al costat. Jo, els molt guapos no m'agraden. Perquè mentre ets molt guapo, molt guapo, potser per experiència pròpia, no estàs pel que has d'estar, si tot passa el mateix.
Sí.
No. Ah, que tot passa. Home. Entre aquests cantant, el Loewe, que això també va amb una balla, arrossegar els bolsos i les joies, que ens encanta. Tu, vull dir, hem d'estar una mica per tu, no? Home, que ve tu sent una diva de la puta òpera.
Sí, sí, sí. Bueno.
Si a mi passa igual, si jo soc la diva de la ràdio, hasta que se demostra lo contrario, jo, o estan per mi, sí o no, este, què?
Tu sí, sí, a tu et passa molt això.
Bé, jo soc un gilipolla, per estar en parella, i, saps? La meva amiga, tinc una amiga perruquera que es presenta First Date, ara.
Ah, ostres.
Ostres, jo també li dic, sí, jo li dic sí. no comes, perquè em fa molt angoni la gent que menja
sí,
First Date.
Sí, sí, sí.
Pues
jo no ho he vist mai, només he vist els memes que surten a...
Sí, genials.
Sí, sí, bueno, genials.
És fort,
o,
és fort.
Sí,
és fort.
Pues allà... El menjar és fastigós de First Date.
No, però...
El menjar és,
no
que
és el
terrible,
menjar,
eh?
No només el menjar.
Ja.
Estiu, en cada cosa, el que passa que First Date, si ho comences a mirar, no aniràs no. a Nàpols clar. A buscar partitures perquè t'enganxes allò, perquè és atractivíssim. Vosaltres mireu First Dates?
Sí.
T'agrada o no?
No
t'agrada, però tu mires, punyetera.
Sí, és que em fa molta risa.
Et fa molta risa, clar. Bueno, aquesta amiga meva... No sé què t'has de dir ara de la meva amiga peluquera, és que em va impactar. Ah, la cosa del Vespre d'Arnadí. Tornem al Dani Espada, tornem a fer el Pere Saragossa. Aquesta orquestra... Explica'ns una mica la configuració, sí. amics teus, dius, i expliques això, estaves dient que els instruments els hi posava el focus també...
Sí.
Quin tipus d'instruments? Un moment ben recuperat, els instruments barrocs...
Sí, sí, sí. Vespres d'Arnadí és una orquestra, diguem-ne, que sona amb instruments històrics, per tant, són instruments rèpliques de l'època, o sigui, són violins, alguns d'ells que, a més, són datats del segle XVIII, són violins originals del XVIII, evidentment reparats, i
clar.
toquen amb el que se'n diu cordes de tripa, que són les cordes que es tocaven a l'època del barroc, tenen una sonoritat diferent, els arcs amb els que toquen els violins també s'agafen d'una forma diferent, hi ha lleus, minuts, hi ha tiorbes, o és barroc, clavicèmbal. Llavors, és per nosaltres, que ens dediquem a fer la música des d'un punt de vista historicista, doncs el nostre interès està en recuperar, d'alguna forma, aquesta sonoritat de l'època perquè la música pugui brillar de la millor manera, no? Mm-hmm. O sigui, sense fer-ho amb instruments moderns, però quan dic moderns, clàssics, em refereixo...
Clar, tu dius de recuperar la música amb instruments de...
Històrics
de l'època, sí. I la qüestió de la veu, clar, perquè com devia sonar? Nosaltres donem per boca el que sona, sí. Que soneu, saps? O l'instrument et marca...
No,
on no trobeu les pistes? Que tu siguis...
És molt interessant aquesta pregunta, però no sé si...
És que aquesta setmana estava preocupat, perquè dic, m'he fotut cap pregunta interessant, t'ho miro.
No,
és molt interessant. Som a dimecres, ja està,
demà...
La setmana s'ha acabat, ja, no?
Ja està. Ja.
No, a veure... És una pregunta complexa, és molt bona, però és molt complexa. Llavors, nosaltres no podem saber exactament com sonaven els cantants de l'època perquè no existien els enregistraments. El que passa que ens podem fer una idea de com eren els espais on cantaven els instruments, com sonen, el volum que aquesta gent podria necessitar, per exemple. Hem de pensar que els estàndards tímbics que tenim nosaltres, ara com la música que ens agrada, com ens agrada escoltar-la, no té res a veure del que els agradava a l'època. De la mateixa manera que, per exemple, els estàndards de masculinitat de l'època barroca era un castrat amb una perruca i pintat de blanc, i, en canvi, el romanticisme crea un estàndard completament diferent, no?, de masculinitat o de feminitat. Mm-hmm. Llavors, és molt complex dir que... O sigui, jo canto com jo crec que m'agrada cantar, evidentment, amb una tècnica que és moderna, però intentant ser molt fidels a la partitura original, però jo no puc dir que jo sono com sonava un falsetista del segle XVIII, això que no m'atreviria a dir-ho, m'explico?
Perfectament.
Vale.
No sé si el Miquel Missé vol dir alguna cosa, perquè tu vas anar a veure l'Exina B, aquest senyor, tu ets un fan d'ell total, has endurat la turra amb l'Exina B total, perquè va xiflar l'òpera, a mi també, però jo crec que no m'agrada tant com a tu, perquè tu encara l'assumies.
No, a veure, jo no puc fer cap pregunta perquè no sóc un expert en
la temàtica. Després de la pregunta que s'acaba de fer tan important,
ara qualsevol pregunta.
Res, nivell,
però he de dir que el vaig sentir dues vegades, perquè vaig anar dues vegades a l'Exina B, i em va semblar impressionant. I de fet crec que sí, que la qüestió del gènere opera clarament amb moltes coses que contradiuen a l'espectador quan et veu aparèixer i cantar amb aquesta veu, perquè no estem familiaritzats amb l'òpera.
Exactament.
Jo no sé si tu vols fer alguna pregunta.
Sí, és que m'interessa moltíssim el tema de la veu, la masculinitat, el que deies tu ara, no? Tu creus que la gent ara mateix encara se sorprèn de sentir homes, en aquest cas, amb la veu com tu la tens? O què? O sigui, encara ens sorprenem o no? Perquè és el que deies tu, no? Que abans estava... De fet, el castrati tenia un tou de grupis. Era un sex symbol total en aquella època,
total,
no?
Total, total. I a més, per era un sinònim de era un mètode anticonceptiu molt eficaç.
No, absolutament.
Que genial.
Clar, vull dir que... No, a veure, això que tu m'expliques, clar, en els contextos en els que jo em moc, són normalment, diguem-ne, un 80% de les vegades, és en públic que sap el que va veure. Llavors, però jo he tingut experiències bastant, bastant curioses, fins i tot de llocs molt allunyats culturalment. Vull dir, jo he cantat a Sibèria, per exemple, em vaig anar a Kazan a cantar fa molts anys, i jo vaig començar a cantar i la gent es va posar a riure, tot el públic, mil persones. I llavors tu penses...
Clar, perquè veu un home amb la veu aguda
home,
i diu... Un home
de 100 quilos gairebé amb barba i de cop començo a cantar i de cop veus allà mil persones que es posen a riure.
I tu què vas fer?
Pensar, ens queda una hora i mitja de concert.
I què vas fer?
Home, se'ls va ficar la butxaca segur
no,
que sí.
No, al final vam acabar molt bé. Però, hòstia, jo pensava... on és l'avió?
Que bo.
Clar, però... Tu, Xavi, tu creus que ara mateix, amb tot el repensament a nivell de gènere, aquesta deconstrucció de la masculinitat que estem ara experimentant i que és fantàstica, no?
Sí.
Creus que...
Que vagi més ràpid ara, la deconstrucció a la masculinitat, perquè estem farts, perquè s'estan deconstruint molt, s'estan desconstruint molt lents. Ara Miquel Mixé m'està mirant malament.
No, el que passa és que jo continuo pensant que nosaltres vivim una bombolleta.
Total, sí, sí.
Vull dir, segons on anem a parar...
Som pijas.
No.
Vull dir, que vull dir que la bombolleta, en segons quins llocs, és una mica més gran, o és una mica més petita, o és una miqueta més... Però a nivell de profund, jo no sé quina part està...
Queda molta feina per fer.
I a més, diguem-ne que ho entén d'una forma desacomplexada. Jo crec que hi ha molta gent que la gran majoria ha de fer encara molts esforços. Vull dir que...
Però en aquesta bombolla nostra, tu creus que els compositors i compositores actuals, creus que això els hi afecta en el sentit d'incloure més veus com la teva?
Sí. Jo crec que ara mateix no es pot concebre una òpera contemporània sense pensar a plantejar-te que algun del personatge sigui un contratenor. I, de fet, la meva participació en Alexina B, penso que el més interessant de la meva participació era que jo feia tots els papers, diguem-ne, de l'heteropatriarcat, però els feia com a contratenor. Que llavors, clar, hagués sigut una lectura més fàcil que ho hagués fet un baríton, o un baix, o un tenor, i en canvi ho feia un contratenor, i això encara li donava un twist més interessant, penso, en tot el concepte de tota l'òpera.
Després hi ha les cantantes que fan aquella veu tan greu, i aquella, em sap que és una senyora anglesa, no sé què, que jo l'he sentit cantar Britannia, Rule Britannia, com es diu aquesta jefa, que ara és vesteix, que m'encanta. Una senyora...
Bueno, hi ha dones tenors,
això,
per exemple.
Clar.
Vull dir que és una cosa, una cosa que a mi em fascina, vull dir, em fascina sentir els límits dels registres vocals, és una cosa molt espectacular, de... I a més és que la veu no només és el que nosaltres ens hem inventat, no? O sigui, la veu és tot el registre. Si jo tinc 4 octaves de registre, 3 i mig de registre, tota aquesta és la meva veu. Tant la part més greu com la part més aguda. I a una dona li passa exactament el mateix, diguem-ne. Una dona tant pot utilitzar la seva part. El que passa que la construcció cultural o la història de la música ha decidit que les dones només poden cantar en aquelles dues octaves que, saps?
Sí,
els homes només poden cantar en aquell registre.
No?
Exactament.
Això passa amb tot. I des de l'òpera jo crec que es trenca aquesta dinàmica o aquesta tradició.
Exactament, sí.
Clar, però és que parlem...
No, és que jo parlo... Veig que,
clar, escolta una cosa, és que ens hem quedat sense temps, perquè, a veure, aquest dissabte 29 d'abril... aquest dissabte 29 d'abril, al Palau de la Música, Glee Invisibili... Digue-ho tu.
Sí, Invisibili.
Invisibili.
Fem-ho així. Invisibili.
Amb l'orquestra de Vespres d'Arnadí...
Dirigit per Dani Spasa.
I per Saragossa, dins. Sí. I això no us ho podeu perdre. A quina hora és, això?
És a les 6:30.
Una hora boníssima, perquè després te'n vas a sopar.
Evidentment.
I a més, les entrades estan molt bé de preu, que jo ho he anat a mirar. Llavors, una altra cosa et vaig a dir. Ets d'Avià.
Sí.
Escolta, que genial ser d'Avià, perdona.
Sí, és maco, oi?
Tota la zona, no?
Sí.
A mi m'agrada molt. És que vaig molt a Casserres, jo.
Vas a Casserres?
No, i tinc un cavall retirat de 30 anys. Un dia hem de quedar. On aniries a... Com que estem així de tripes, on aniries a dinar a aquella zona?
Avià, ostres.
Avià o l'entorn?
Cal Marçal
ho conec.
Cal Marçal aniria a dinar... Home, si anem a Avià, allà a l'estany de...
A Graugés.
És que el meu pare és de Graugés.
Ah, clar, a sobre.
Sí.
Graugés menja molt bé, allà, eh?
Molt.
Ara hi han rodat una pel·lícula.
Bueno.
Una sèrie.
Ah, sí?
Sí, van ensenyar fins i tot, vaig colar. Oiga, on va? És que he vist aquí una cabanya, vaig colar. Tampoc que sóc espia. Escolta una cosa, Xavier Sabata, et vaig a dir una cosa. Aquest dissabte 29 d'abril, al Palau de la Música, Invisibili.
Bravo.
Amb l'orquestra Vespres d'Arnardí. Tot el que faci Xavier Sabata, que és una estrella sideral, però que això ho dic en sèrio, eh? Ho hem de seguir. Bueno. Un aplaudiment.
Moltes gràcies.
Bravo.
A vosaltres.
Digueu bravo, que sigui per la l'òpera. Bravo! 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 Les divas de l'òpera, com no acabis dient bravo, bravata, les foten... No, és veritat, ara sortiris d'aquí...
No tant, però sí.
Escolta'm, si vols pots marxar, i si no, ara anem a fer les zones oportunitats.
No, però feu-vos, bueno, vull dir que jo estic molt bé aquí, eh?
Vale.
Queda. Però vosaltres ja no parlo més.
Senyores i senyors, amb tots vostès anem a parlar de segones oportunitats. Llavors, per fer-ho, tenim a l'Stephanie Zapata, que ja l'hem conegut abans. Què tal estàs?
Estic bé.
Estàs bé?
Sí, sí.
Jonathan Ferrer, què tal estàs?
Bé.
Estàs bé? Fantàstic. I també tenim el senyor Johnny Mancilla, que ets el director de l'Escola de Segones Oportunitats de Barcelona.
Sí.
Que és una cosa que crea l'Ajuntament el 2019.
Exactament.
Que em sembla que és molt bona idea, eh?
Sí. Tant.
Anem a parlar primer dels protagonistes, perquè tant el Jonathan com l'Stephanie arribeu després de deixar els estudis de segon ESO i primer de batxillerat, respectivament.
Sí.
Per què, Jonathan, dius, vas abandonar els estudis?
Perquè no era l'època. No era l'època i vas dir, bueno, vaig a buscar una altra cosa i puc tenir una altra oportunitat.
Mm-hmm.
I la vaig obtenir amb l'escola aquesta.
I tu, Stephanie?
Ja no em motivava anar a l'escola.
Per què?
Era molt... Sempre era el mateix, molt rutinari, o sigui, ja no volia anar.
Uh-huh. I entre deixar els estudis que dius, bueno, jo estic fart, vull fer una altra cosa, no m'agrada el sistema, no m'acompanya, què vau fer durant... Abans de trobar l'escola de segones oportunitats, Jonathan, que en aquell període què vas fer?
Vam fer una recerca de diferents cursos.
Uh-huh.
I estava PFI, estava també aquesta escola, i vaig agafar aquesta escola.
Uh-huh. I tu, Stephanie?
Jo durant molt temps no vaig fer res, però després hice un minicurso de... ¿Qué era? Ah, monitora de deporte.
Ajá.
Que duró 3 meses y ya.
Però vas estar tot un any sense treballar ni estudiar, dius,
sí.
No?
Sí.
Tu també, Jonathan?
No, jo vaig sortir i vaig anar a l'escola directament.
O tu vas anar directament, sí, a l'escola. Ah, carai, o sigui, això també és una cosa que pot passar. A veure, sí. Johnny Mancilla, que ets el director de l'escola. Sí. L'escola són les oportunitats? Què és? Home, el propi nom indica, no? Però...
Sí, bueno, és municipal, no? Jo crec que això també té un pes important dins de tot el sentit. Perquè és un servei promogut per l'Ajuntament de Barcelona, no? Dins de la lògica de segones oportunitats hi ha altres entitats de l'àmbit privat que ja treballen sota aquesta metodologia i aquesta manera d'entendre l'educació i l'acompanyament dels joves, no? Per tant, aquesta té el pes que és municipal, per tant hi ha una aposta municipal per poder tirar endavant itineraris i acompanyament d'aquests joves com l'Estefani, com el Jonathan.
Llavors, què hi feu a l'escola de segones oportunitats? Què hi feu exactament? És a dir, quin tipus d'alumne rebeu? Com hi arriben? I què és el que es troben?
Vale, mira, l'escola municipal es presenta primer com un lloc per joves de 16 a 21 anys, mm-hmm, vale? Joves amb diferents casuístiques, com de l'Estefani, que jo recordo la primera entrevista que he fet amb l'Estefani, que estava en l'any que no estava fent res, i deia, jo vull fer alguna cosa, jo n'hi he deixat a batxillerat i vull fer alguna cosa. I des de l'escola hi hem acompanyat perquè pugui fer el curs esportiu aquest, mm-hmm, sobretot per veure... Clar, per quan deixes estudis i vols tornar a enganxar-te amb alguna cosa, no, a nivell amb algun projecte per poder construir un itinerari formatiu, doncs has de començar per on? Per tenir un hàbit de tenir un espai on anar, un horari, una dinàmica, i uh-huh, comença el tècnic esportiu i després el següent any, al setembre, s'afegeix a la dinàmica de l'escola.
Uh-huh.
No? Una mica és això. Què és el que fem? Som un servei que ens presentem com un servei d'orientació i d'acompanyament, sobretot. No?
Escolta, tu deies abans que les persones que venen a la vostra escola, jo deia, bueno, deia de broma fora d'antena, us heu despistat i tu em deies, no, de vegades no és que ens despistem nosaltres, sinó que hi ha coses que ens despisten, és a dir, que no estigui que hi hagi situacions que facin que et despistis. És a dir, que no és una cosa que brolli de nosaltres, sinó que les circumstàncies fan, no?, que nosaltres a vegades no som responsables exactament dels nostres actors.
Totalment. No? Dins de les mil casuístiques que poden haver perquè un jove faci abandonament escolar prematur, no?, que parlem abandonament escolar prematur de 16 a 21 anys, no? Mm-hmm. Joves que deixen d'estudiar o no vinculant per fer una formació postobligatòria, no? Perquè, les casuístiques són mils, no? Però, per tant, què és el que els despista? Pues des de situacions econòmiques, vale? que a nivell familiar no poden acompanyar perquè ells puguin vincular-se a una formació, uh-huh, o també coses que desorienten com les experiències no bones que han tingut pel seu pas en l'obligatòria.
Clar,
no?
Que això és una mica el que explicaves tu, Estefani, no? Que sí, estaves en un sistema escolar que realment no et motivava, o
es
no?
És que passes de la ESO a bachillerato a ser pràcticament lo mismo. Libreta pizarra, y tienes que apuntar todo lo que está. Entonces no te concentras, no aprendes, no nada, entonces como que te desmotiva. No es cómodo, así.
Mm-hmm. ¿Tú te reconeixes, Jonathan, en això?
Sí.
En aquesta...
Sí, o sea, tots els cursos de l'ESO eren el mateix. Mm-hmm. Pizarra, boli, libreta, pizarra, boli, libreta.
No. I al final...
Quan passeu a l'escola de segones oportunitats, un dels fets que tu destacaves era el grup classe, que era molt petit, no? Explica això.
Sí, a ver, el ESO, en mi caso, eran 30 personas y el profe a lo mejor no llegaba a todos. En el curso este tienes 17 y si es un profe es más fácil llegar a todos.
Això és important, no? Poder arribar a tots...
Sí, poder arribar a tots amb qualitat, no?, i acompanyament, i amb una mirada, o sigui, veure cada jove amb la seva singularitat, amb la seva particularitat, i poder atendre aquella singularitat, no? Per tant, nosaltres ens presentem a l'escola, no?, i jo crec que és el que enganxa els nostres joves, el fet, comencem de nou, agafem el que tens tu ara, i comencem a treballar amb això, no?, i poder construir arrel del que tens ara, no... pensant en per què t'has equivocat, quines han sigut les causes que han fet, han afectat... No, mirem a l'ara, i a partir d'ara, què és el que podem construir conjuntament de la mà de l'escola que acompanya, no?, i acompanya perquè puguin connectar o reconnectar amb el seu desig de formar-se. No?
Les persones que arriben a l'escola són les oportunitats i han d'arribar pel seu propi peu, és a dir, ja hi ha una actitud d'entrada que diu, mira, jo vull tornar-ho a intentar, o ben arrastrades? Una persona arrastrada funcionaria també o no?
No. Això ja l'experiència ens diu que una persona arrastrada obligada dura 2 setmanes. No? Els joves que arriben a l'escola i per això passen tot un procés de selecció, van fent diferents accions, arriben perquè volen realment construir. Hi ha un mínim. Amb aquest mínim nosaltres treballem. Però quan no hi ha i quan hi ha obligació, pues passa el que passa, ho acaben deixant. No? Un jove sense motivació, un mínim de motivació de voler fer alguna cosa, no funciona, no acaba funcionant.
Fem una cosa que es diu el tas d'oficis. Què és això del tas d'oficis?
Mira, nosaltres el primer any de l'escola, vale, l'escola està dividida en 2 fases, vale? En 2 fases. La primera fase és el primer any de l'escola, on el jove ve amb interessos. Tots tenen interessos. No, jo no, en totes les entrevistes que he fet, els joves tots tenen interessos. Música, m'interessa arts, o m'interessa comerç, o un ofici en concret, no? Fusteria, hostaleria i tal. Per tant, ells ja venen amb una idea prefixada. Per què? Pel coneixement del seu entorn. No? Ells veuen que hi ha oficis al voltant de la societat que es mouen i, per tant, pues, tenen interès. Nosaltres què fem a l'escola? Agafem aquests interessos en el primer moment que ens trobem amb els joves i dissenyem el currículum de l'escola amb formacions en famílies professionals perquè ells puguin tastar aquells interessos que tenen.
I sí, de fet, el prejudici que tenien sobre aquella feina s'adequa a la realitat que després és. No?
Exactament. Clar. Per tant, ho tasten, no? A nivell pràctic, unes hores, i després això els permet decidir de cara al futur si realment els agrada o no els agrada, no? Perquè ja no és només concepte, sinó també és experiència.
Clar. Per acabar...
Cap on
has tirat? Que has tastat i cap on has tirat?
Pues yo estoy haciendo auxiliar de enfermería ahora en la escuela de jesuitas El Clot, porque lo he probado en la escuela, ¿no? Hicimos un minicurso de 3 meses, probé que me gustaba... pues nada, dije, voy a tirar
esto que
por aquí.
Esto que se ha oído ha estat el Loewe de Cristina que ha caigut al terra. Mira com cau un Loewe, és que realment, no? Quina meravella. Si estem d'acord o no?
Fa bon soroll.
Sí, és que és clar. Estimada, bueno, perdona.
Dije que iba a tirar por ahí, pues esto es lo que estoy haciendo ahora.
I ara estàs contenta, feliç? Trobes
sí,
que...
Estoy estupendamente.
Carai, noia, carai. I Jonathan, tu estàs estupendamente?
Sí.
O...
sí?
Què vas tastar, de què t'ha servit l'escola i en quin punt estàs?
Per provar diferents oficis que no tens l'oportunitat de provar fora de l'escola i et donen l'oportunitat perquè provis.
I ara quin és el teu projecte futur?
Jo estic fent un PF d'informàtica i vull treballar d'informàtica.
I és una cosa en la que hi posaràs...
A més, tu explicaves que t'ha canviat la vida, no? Sí. Aquesta escola, per què?
Perquè abans era un nen desmotivat i no feia res. I arribava a casa i... hasta el dia següent.
Que estàs amb la Play o tota l'estona?
Jugant i no feia cas res, no feia res. I ara, doncs, arribo, faig coses, jo sé, puc anar a comprar, puc anar a sortir, saps?
És a dir, que l'actitud personal també, diguéssim, esteu més contents, més feliços, més en pau amb un mateix de vegades, no? Quan trobes el que realment... busques un camí, ni que sigui, de vegades no trobes el que vols, però estar en el camí està bé, no, Estefan?
Sí, es que en la ESO no te enseñan nada del mundo de afuera. No te enseñan a cómo trabajar, no te enseñan, en plan, cómo convivir con las personas de tu entorno, tampoco. Entonces... es como que va siempre con la cabeza hacia abajo y no ves. Entonces, la escuela te ayuda también, te hace bastante trabajo personal, te hacen tutorías, entonces cambias.
Amb l'entorn, Jonathan, amb la vostra família i els vostres amics, també millora la relació? Sí. És a dir, a partir de passar per l'escola són les oportunitats?
Sí, perquè canvies com persona, ja tens com més ubicat al cap, o sigui, tens les idees més clares.
Quina edat teniu ara, Jonathan?
17.
I tu?
20.
Mare de Déu, però són joveníssims, és fantàstic. Doncs escolta, moltíssimes gràcies, de veritat, John Mansilla, que és el director de l'Escola de Segones Oportunitats de Barcelona, escola municipal.
Municipal.
La gent que ara diguessis, ui, mira, jo necessito també una altra oportunitat, o vull una segona oportunitat, o realment crec que em pot anar bé, aquí on es poden adreçar?
Mira, estem a carrer Capella 10,
sí,
vale, al costat del camp de l'ARPA, de la parada de metro, sí, vale, i nosaltres a partir de gener... ja estem pràcticament en matrícula viva, que diem, no? Perquè volem conèixer abans d'atendre els joves per veure si nosaltres som el recurs, vale? El recurs específic per aquest jove.
Si no fóssiu el recurs, podeu derivar a les persones altres, podeu informar sobre altres opcions?
Sí, perquè intentem vincular altres serveis que potser atenen la seva particularitat.
Clar,
no?
Clar.
Que aquí ja dic, no entraré ara en casuístiques, però ens trobem joves que realment estan patint. Per què? Perquè no han estat atesos. No?
Perdona, una pregunta ràpida, que havíem d'acabar, però del 2019 a ara...
Sí.
Hi ha canvi en el perfil i en les casuístiques de les persones que s'acosten a vosaltres?
Cada any hi ha canvi. Una generació d'un any a l'altre no s'assembla res. Per això l'equip de l'escola, i ja dediquem molt de temps per això, cada any posem el focus en la nostra intervenció pedagògica en el currículum que oferim als joves per poder adaptar el màxim possible al jovent que arribarà al següent curs.
I la cosa va millor o pitjor?
Jo crec que va millor, els números de l'escola són bons, no? Estem pel 80% d'èxit, no? Joves que, com la Stephanie i el Jonathan, vehiculen el seu interès i acaben fent un projecte educatiu a futur, tots dos continuaran estudiant, així hi ha d'altres també que al finalitzar una primera formació van al món laboral, per tant tenen ganes de treballar, per tant és, no? Joves que s'insereixen a la societat ja com a part activa.
Això qui ho paga? Vull dir que ho has de pagar...
Això és molt interessant, també, no? Sota una de les dificultats que esmentava abans era la part
econòmica. Perdona, estaríem d'acord que he fet dues preguntes interessants avui.
Sí.
Una,
tres,
ja? Tres? Avui? Pues mira, que jo, mare de Déu, no, tampoc no penso que m'he llevat tan bé, que no sé què he pensat.
Carai. Això és perquè ha guanyat el Girona, potser.
Ah, que no sigui que tingui la dopamina. Clar. Sí, sí.
No, això, per exemple, l'alumne que arriba a l'escola, per tot l'itinerari dels 2 anys, 3 anys, 4 anys, que potser pot oferir, depenent, perquè respectem el ritme del jove, no tots responen...
Ah, està bé, o sigui, t'adoques a l'escola, s'adoques al ritme del jove.
Exactament, s'adoquem molt al ritme del jove, vale? Per tant, clar, qui assumeix tot aquest cost, no? Pues l'escola municipal de segones oportunitats.
És una cosa pública.
Exactament, des del transport,
que és
des del àpat,
que és el món que volem, no? Una
exactament.
Qüestió pública,
exactament,
forta.
Exactament.
Perdona, me'n vaig, eh? No, aquest té la resposta llarga. Ho has de fer, la resposta ha de ser curta. Podria ser que l'escola de segones oportunitats fos un model per l'escola de la primera? És a dir, l'escola regular, o com es digui, hauria de prendre mecanismes de treball de l'escola de segones oportunitats?
Bueno, és un...
A veure, tu, espera, mira, m'ho respondrà l'Estefania de Matà, que has fet així amb el dit.
Que... Sí, he dit que, en plan, sí.
Sí. Completament, no?
Sí.
O sigui, hi ha coses que hauria de prendre el sistema regular, no sé com de normal, es diu.
Hauríem de compartir més.
Hauríem de compartir més. Tu que ets diplomàtic, fantàstic. Escolta'm una cosa. Joni Mancilla, director de les coses, no oportunitat. Estefania Zapata, a tope, amb l'auxiliaria d'infermeria. Ja tinc ganes, fins i tot, de posar-me malalt per venir a que m'auxiliïs. Jonathan Ferrer, aquí hi ha una quantitat de problemes informàtics que t'asseguro que guanyaran la vida de pe a pa, perquè va la cosa, i ara això amb la intel·ligència artificial, que començarà a patar tots els cables, ja podeu anar estudiant, guapes, eh? Ja podeu anar estudiant. I el gran Xavier Sabata, que aquest 29 d'abril està al Palau de la Música, que presenta el projecte Invisibili amb l'orquestra Vespres d'Arrandí. Joder, que difícil això per un dislèxic i tot això. Un aplaudiment, Xavier. Gràcies, eh? Anem a la publicitat i a la tornada a Miquel Missent, no? Que també veig fortet, sí o no?
No.
Home, i tant. Fantàstic.
Vostè primer, amb Marc Giró.
Per 50 cèntims, coses molt nostres de Sant Jordi.
Regalar-se llibres.
Comprar roses.
Queixar-se que hi ha roses de massa colors.
Comprar el pa de Sant Jordi.
Preguntar-se exactament què és el pa de Sant Jordi.
Molt bé. I ara per 2 milions d'euros...
Per 2 milions d'euros, la grossa de Sant Jordi.
Correcte. 27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi. Guanya fins a 2 milions d'euros. Loteries de Catalunya és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar. I només si ets major d'edat.
Fes un pas endavant en la teva carrera professional. Consulta els màsters i postgraus de la Universitat Autònoma de Barcelona. Més de 15 àmbits d'especialització, amb formació presencial, online i programes 100% en anglès. Vine a una universitat pública i capdavantera en els rànquings. Universitat Autònoma de Barcelona, la teva opció. Informa-te'n a uab.cat.
La venda privada és a punt d'arribar. T'esperem de dilluns a diumenge a la Roca Village per gaudir d'un 20% de descompte addicional sobre el preu del Village a boutiques participants com Baix, Levis o Vans. I recorda, la venda privada és només per a membership. Uneix-te a larocavillage.com.
Great snippets, ethical hacking, threat hunting, TensorFlow. Entens alguna cosa? Normal. Escoltant la ràdio no ho aprendràs. Visita Nucleo.school, l'escola de màsters digitals per entendre el nou món que ja ha arribat. Nucleo. Start up your life.
RAC més 1, podcast.
Torna RAC and Go, el podcast de RAC més 1 pels emprenedors. Fa que un emprenedor sigui únic.
Work hard and make progress.
El seu compromís.
Persisteix i venceràs.
El seu optimisme.
Encara que sembli en conya, no ho és gens, i és tot anirà bé.
Tocar de peus a terra.
Emprendre no és una carrera de velocitat, és una carrera de resistència.
La seva passió per les coses.
L'eina fa la feina i la mà que la fa anar.
RAC and Go, amb Oriol Llop. El podcast de RAC més 1 pels emprenedors. O dit d'una altra manera, per aquells que volen canviar el món abans que el món els canviï a ells.
James the world, where the world will change you.
Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
RAC 1.
Aquest dijous, doble menú de Champions femenina i espanyol a RAC 1. A 6:45, des del Camp Nou, Barça-Chelsea, semifinals tornada de la Lliga de Campions. Viviu el partit amb la narració de Laia Coll, Gerard Ballera, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Marc Andrés i Soraya Chowi. I a 7:45, des de l'estadi de la Ceràmica, Villarreal Espanyol, amb Edu de Batlle, Joan Camí i els comentaris de Dani Solsona. Aquest dijous, Champions femenina i Lliga masculina a RAC 1. L'Espanyol juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC 1. Tots som 1.
Doncs escolta, 10 minuts, quasi bé 10 minuts per a les 2 de la tarda. Senyores i senyors, amb tots vostès, Miquel Missé. Bravo.
Gràcies. Molt bé. I fantàstiques les entrevistes d'avui. Molt, molt, molt interessants. Bueno, vinga, avui una reflexió ràpida. Aquesta setmana llegia l'entrevista que ha fet Ivan Ferreiro, que és el cantant i el compositor gallec, un cantant intèrpret que va ser, de fet, líder del grup de Los Pirates, i que va fer una declaració en aquesta entrevista que em va cridar molt l'atenció. Bueno, a mi hi ha molta gent. Per posar en context, en primer lloc, analitzo que jo estic analitzant la resposta a l'entrevista, però jo ell no el conec gaire, l'Ivan Ferreiro. Només sé que m'encanta la seva cançó de Tornedo. I
a
que
veure,
alguna
Tornedo,
vegada...
has dit Tornedo?
Tornedo.
A veure...
Exacte.
És aquesta?
I, sí. I alguna vegada també l'he sentit...
Jo tenia idea d'aquest senyor.
Alguna vegada l'he sentit parlar públicament també dels seus combats contra la depressió i el malestar emocional, sí, cosa que em sembla superimportant per trencar estigmes. Bueno, tot això. L'Ivan Ferreiro fa una entrevista i diu una cosa que, de fet, va esdevenir el titular de l'entrevista, es va viralitzar, va generar una certa polèmica, però jo la volia rescatar per pensar-hi una mica. Us llegeixo literalment el que va dir. Va dir, me toca los huevos para mal Nadal. Se refereix al tenista. El ejemplo de mierda que da yendo a jugar un partido hecho polvo. Y todo el mundo dice, qué buen ejemplo para los niños. Pues yo creo que es un ejemplo de mierda.
Caray.
Hemos tardado muchos años en conseguir que cuando nos encontramos mal no tengamos que ir a trabajar pues para que este millonario, por tener una medalla, nos diga que fue a jugar con el pie roto. Pero desgraciadamente todo el deporte pues está dando un ejemplo de mierda. Bé, jo, tot i que em sembla que assenyalar públicament una altra persona amb un to tan despectiu o destructiu a mi em genera molts dubtes, per dir-ho amablement, no m'agrada, no. Crec que també està proposant una cosa interessant. I és que no
però, perdona,
gens...
és veritat, que no està gens bé assenyalar molt malament, però me toca los huevos para mal és una frase per posar-se en una samarreta, eh?
Sí, sí.
Me toca los huevos para mal, m'encanta.
Totalment. Jo el que vull dir és que...
Ara jo, l'estupitació no està d'acord amb mi, ja, para mal i me toca los huevos para bien, també, que podria ser. Que també ho coneixem, això.
Llavors, vull dir que...
Me toca los huevos para mal, me l'apunto.
No és gens habitual sentir homes qüestionant-la d'altres públicament, sí, en termes de gènere, de masculinitat, i en aquest cas especialment respecte a la cultura del sacrifici a tota costa. La setmana passada jo vaig fer una secció on precisament parlava d'aquesta idea de que els homes de veritat no tenen dolor i per això els pot arrossegar un toro per tota una plaça i aixecar-se dignament com si no s'haguessin fet mal. Mm-hmm. Em sembla molt important que s'iniciï aquesta conversa pública on no és una feminista de manual que està dient res, sinó que és un músic que no és sospitós de res ni és un feminista de pro, sinó que és un músic bastant conegut que li diu a un altre home, escolta, ja n'hi ha prou. Després, òbviament, Rafa Nadal i les seves circumstàncies, l'esport d'alta competició... Mm-hmm. La carrera del tenista més important de la història, no hi entro. Però volia destacar que crec que alguna cosa sí es mou si de cop un home li diu a un altre públicament que és un mal exemple aquesta cultura del sacrifici, que si t'has fet mal has de poder parar, que no és cap fracàs, que les persones a vegades es trenquen, que els homes es trenquen per dins i per fora i forma part de la vida.
Toma ya, Miquel Missé! Me toca los huevos para bien! Toma ya!
Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1.
¿Qué te pongo?
Uno distinto de siempre es lo mismo de nunca. Uno como otro, otro Rioja, otro, 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 otro Rioja.
Ponme otro Rioja. Rioja. Distinto de siempre, lo mismo de nunca.
La teva ciutat et reclama. És l'hora de moure't. Amb Freenow tens el teu taxi en dos clics. Arriba d'hora a la feina o sense estrès a dinar amb els teus amics. I després tens pla de copes a on vulguis, quan vulguis, des del teu mòbil. Descarrega Freenow i demana el teu taxi amb 8 euros de descompte en el teu primer viatge amb el codi ELIGES. Freenow, la superapp de mobilitat.
Busques un pla diferent? El dissabte 29 i el diumenge 30 d'abril apropeu-vos al The Pier Market a Mare Magnum, davant del mar, i gaudeix amb tot el que tenim preparat per tu. Shopping, music, food and style i molt més. El millor pla està a The Pier Market de Mare Magnum. Accés gratuït. Més informació a maremagnum.es.
Els dies 29 i 30 d'abril vine a Breda i celebrem la 760a edició de la Festa de l'Ajust i la 6a Fira del Monestir.
Hi trobaràs conferències sobre la vida monacal, demostracions d'oficis, tastos de vins i formatges de monestir, exposicions, un porc rostit en directe i concerts amb Hotel Cochambre i Miquel del Roig.
Recorda, el 29 i el 30 d'abril a Breda. Més informació a breda.cat.
Posa't en mans de professionals, notaràs la diferència. CespedSolucion.es.
No pateixis en silenci. La caiguda dels cabells només deixa indiferent a qui no la pateix. Institut Vila Rovira t'ofereix l'última tecnologia en trasplantament de cabells amb més de 20 anys d'experiència. Primera visita gratuïta per tenir una valoració personalitzada del teu cas. Institut Vila Rovira, la clínica d'aquí, de Barcelona, la teva. A Passeig Bonanova 112 i al 93 241 78 88.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
Candela Peña y Pilar Castro aterran a Barcelona.
Estaremos, os lo prometemos, desde el 26 de abril al 21 de mayo en el Teatro Borràs de Barcelona, esperando a todas las gentes.
Contracciones, una comèdia salvatge dirigida per Israel Solà. Quatre úniques setmanes en cartell. Entrades a grupbalanyà.com.
Aquest 28 d'abril, Roca Barcelona obre les seves portes a l'Hotel Arts Barcelona. L'aclamat restaurant japonès s'integra durant 5 mesos en la nova proposta d'estiu Marina Coastal Club, l'espai a l'aire lliure d'Hotel Arts Barcelona. Degusta la prestigiosa cuina japonesa Robatayaki de la marca d'èxit internacional Roca, que farà el delit dels hostes i del públic local. Més informació a hotelartsbarcelona.com.
Gerard Romero.
Ja de ben petit somiava amb ser periodista esportiu, tenir el favor i el suport de milers d'aficionats, i aquí em teniu, però no estic sol. Un equip jove m'acompanya i em permet arribar a tot arreu.
Però, i elles? Elles sí que tenen mèrit. Dia a dia, 1.000 professionals en una de sol. Les infermeres.
Infermeres?
Infermeres.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC1.cat.
Esther, m'he trobat un estoig a casa meva a una ristra de diamants. Què faig?
Doncs mira, amb Circa em pots treure profit perquè són experts compradors internacionals d'alta joieria, rellotgeria i diamants. I compraran les peces que ja no utilitzeu i us en faran pagament de manera immediata.
Demaneu
cita a circajewels.com al moment.
Torno a repetir això.
circajewels.com o al 932157678.
Molt ràpidament, com et dius, estimat?
David.
David, d'on vens?
De València.
Divinament, has vingut amb la teva nòvia, eh?
Correcte.
Fantàstic. Tu et dediques a dissenyar plats preparats pels grans, les grans superfícies comercials, no podem dir marques, tipus Mercadona, l'Aldi, el Lidl, totes aquestes. La sirena. Ui, la sirena, a mi m'encanta. Llavors, això és una cosa que darrere dels plats combinats hi ha una persona que és un dissenyador, com el que et fa la casa, i et poses les cortines, tu fas els plats.
Clar, correcte.
I quins plats has dissenyat?
Per exemple, per a la sirena estan els tartars. Per exemple, és una cosa que és molt coneguda, un tartar.
Aporta el micro, apropa el micro.
Pot ser fàcil, però és el disseny que tinga tots els elements que...
Que sembli tartar i que sigui bo.
Que el client vol i això desenvolupar-ho i industrialitzar-ho.
Clar, i després també en tens un altre molt famós que has dissenyat tu, que a mi, a més sí. A més, no us donen drets d'autor amb això, com els llibres.
No, no.
O sigui, tu fas la teva empresa, tens el teu sou, dissenyes un greatest hit com és, no puc dir marques, però Mercadona, per exemple.
Quin plat?
Però,
quin plat
has fet?
Secret en boletus.
Secreto en boletus. El secreto en boletus de Mercadona és d'aquest senyor. Que bo. I també el Rabo de Toro?
Això està a Consum.
A Consum també esteu?
Sí.
Quan és? Sort
que dic que no deia
setes i...
O sigui, tu les setes, tu fots setes a tot arreu, a tots els que dissenyes. Oi, que bo, un tio que dissenya plats. Bravo! Demà tornem, gràcies.
Hi, everyone. Do you want to have the best summer ever? Doncs t'esperem a l'English Summer, les colònies d'estiu en anglès més emocionants que viuràs mai. Mira com sonen. Informa-te'n a englishsummer.com. English Summer. Learn having fun.
Tu saps com reclamar una factura de la llum? Jo tampoc.
Per això sóc de Legalitas, perquè compto amb experts que m'ajuden a solucionar els temes que jo no controlo. Per només 25 euros al mes puc contactar-hi sempre que ho necessiti.
Vista ja de Legalitas trucant al 900-106-08. Legalitas, i endavant amb la teva vida.
Banyeres que rellisquen, cuines estretes o...
Esa mar divita per ell i jo la vull romper...
De casa teva, res no t'hauria d'impedir fer-ne una llar. Explica'ns la teva idea i t'ajudarem a fer la llar que vols. Vine a l'Heroi Merlin o visita la nostra web i comença el teu projecte. Una llar no neix, una llar es fa.
Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma, pren Ansiomet. Ansiomet amb triptòfan, llúpol i vitamines del grup B contribueix al funcionament normal del sistema nerviós. Ansiomet. Consulta el teu farmacèutic o dietista.
El nou Volvo XC60, ara al teu abast amb una quota de només 499 euros més IVA en 48 quotes i 40.000 de quilometratge. Oferta vàlida fins al 30 d'abril. Aportació inicial 5.900 euros IVA no inclòs. Disponible per a altres terminis i quilometratges. Operació subjecta a validació de riscos. Volvo Car Renting és un nom comercial utilitzat per Arval Service Lease. Volvo XC60. El futur ja és present. Xarxa Volvo de Catalunya.
Que la teva assegurança de cotxe et regali un rellotge intel·ligent?